Molt bon vespre, gent de teatre, molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que repassa les novetats teatrals sabadellenques i de més enllà a través d'entrevistes, reportatges, recomanacions i molt més. Com bé sabreu, aquest diumenge es van celebrar a la nostra ciutat i a totes les d'Espanya les eleccions municipals. I com segur que ja sabreu, Sabadell va decidir ampliar el suport que va donar fa 4 anys al PSC amb Marta Ferrés al capdavant fins a arribar a la majoria absoluta. A partir del 17 de juny, dia en què es constituirà l'Ajuntament, començarà un nou mandat en el que demanem des d'aquí que no s'oblida de la cultura i de la seva gent. Sabadell és un referent teatral i volem que ho segueixi sent. Per això es necessiten diners i suport. Molts encerts i molta cultura per aquests 4 anys perquè l'equip de l'Amunt al Taló us puguem seguir explicant totes les propostes de la ciutat, que esperem que siguin moltes. Aquest equip està format per Laura Lozano a la producció, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Marcel Castillejo, Pol Juera, Xavi Quero, Eli Quero, la veu del programa Francesc Ascens, els nostres tècnics Toni González i Roger Benet i qui us parla, Bernat Pareja. Comencem repassant els continguts del programa d'avui.
Amunt al Taló.
Som-hi, va, alcem el taló. Avui ens visitarà el Pol Juera amb l'apuntador. Feia dies que no el teníem per aquí i de seguida sabrem què té per explicar-nos. Tot seguit parlarem amb la Júlia Stals, qui ens portarà com cada setmana la cartellera teatral. Sembla que hem passat el gran boom de maig pel que fa al nombre d'obres, però encara hi ha molta oferta i molt interessant. En la primera entrevista d'avui baixaran des de la Creu Alta Agustí González i Montse Martínez, director i actriu respectivament de la lectura dramatitzada de Colometa, per explicar-nos aquest projecte, l'últim de la temporada del Teatre Sant Vicenç. Després, el Jaume ens explicarà la construcció del Teatre de la Faràndula. Atents i atentes, que és un dels capítols més importants de la seva història. A continuació, parlarem amb Marc Lorenzo i Lluís Sau sobre l'obra Relats Mortals, que estrenen aquest divendres a la Cava Orpí. Un recull de contes breus que no deixarà ningú indiferent. I tancarem aquest programa amb l'Elvira Franc, que ens parlarà de la nit del peix kiwi a la sala Flyhard i Eufòria a la sala Beckett. Comencem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. L'apuntador.
Apuntador, bon vespre. Què tal, Pol, com estàs?
Molt bé, bon vespre, Bernat.
Per fi tornes a estar aquí. Feia dies que no et vèiem. Què ens vols explicar?
Abans de res, tinc una pregunta.
Som-hi.
Has tingut mai un xoc amb el cotxe?
Fluix, però sí.
I què?
Espanta.
Espanta, doncs, al teatre del Ciervo, el dia 4 d'agost a les 6 de la tarda hi haurà un xoc, però no només un xoc de cotxes, sinó també d'emocions, perquè de la mà d'Àlex Sequera hi trobarem la comèdia anomenada El Xoc. El Xoc és una comèdia sobre les casualitats i els cops de sort, o de mala sort, que ens poden capgirar la vida en un instant.
Sona bé.
Explico una miqueta la trama per així engrescar a tothom que hi vulgui anar. Això passa durant la nit de Cap d'Any, sí? On dos cotxes xoquen en una carretera deserta. D'ells, d'aquest accident, en surten il·lesos en Ricard i en Daniel, exparella des de fa uns mesos, quan en Ricard va marxar sense donar cap explicació de casa. També en surt la Llum, l'única amiga d'en Daniel, i aquesta té tants motius com ell per voler sortir d'allà com més aviat millor.
Ja és coincidència.
Tenim una exparella, una amiga, això va fort. Però és que és Cap d'Any i estan perduts al vell mig del no-re, així que l'ajuda no arribarà fins a ben d'hora al matí. En aquesta estona, abans no sortir el sol, entraran en una espiral còmica i deliraran on ressorgiran tots els secrets que s'havien amagat i totes les raons que els han portat a xocar precisament aquesta nit tan esperada com és la nit de Cap d'Any. Per tant, comèdia en una nit on moltes vegades és comèdia, com és la nit de Cap d'Any, que les coses sempre acostumen a anar en declinència i, per tant, si voleu xocar amb la comèdia, ja ho sabeu, la nit del 4 de juny, la tarda del 4 de juny, només cal que a les 6 aneu al Teatre del Ciervo. Les entrades es poden comprar, es poden reservar pel telèfon que tenen a les seves xarxes socials indicat amb els cartells, i res més, ja ho sabeu.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'apunt sobre aquesta obra que fan al Ciervo, i ens retrobem, espero que abans de finalitzar la temporada, que no et posem ja a la nevera fins l'any vinent.
Espero que no.
Doncs moltes gràcies, Pol.
Gràcies a vosaltres.
La platea indiscreta.
Júlia, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Molt bé, amb l'agenda bastant carregada, però tampoc tant.
Senyora Ràdio Sabadell, perquè no era suficient amb l'Amunt al Taló, que també et podem escoltar el Vitamina, que també et podem escoltar la nit electoral parlant sobre el primer cop que vas a votar. Al final agafaran les claus de la ràdio, Júlia, i
dormiré aquí.
I dormiràs aquí. Molt bé, però aquí, a l'Amunt al Taló, segueixes explicant-nos la cartellera d'aquesta setmana. Què tenim?
Comencem al Teatre Sant Vicenç, que estrena Colometa, divendres i dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Just quan marxis entraran aquí per parlar-ne.
En tenim ganes d'escoltar aquesta entrevista.
Tenim ganes.
I això fins al 9 de juny. Tenim temps, però tampoc massa,
No, són 4 representacions, no us quedeu sense entrades.
Al Ciervo mostraran El Xoc diumenge a les 6 de la tarda, com ha explicat el Pol.
Ens l'han recomanat molt bé.
Sí, sí. La companyia Arrencats reproduirà Acabant la temporada aquest dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda.
Molt bé.
A l'Alternativa interpretaran Into the Game dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6 de la tarda també.
Perfecte. Què més tenim?
A la Bàscula representaran Testimoni de càrrec d'Agatha Christie aquest divendres i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, amb pròrroga fins l'11 de maig. De juny, perdoneu.
De juny, clar, l'11 de maig.
Sí, sí, l'11 de maig ja ha passat, ara el juny, però ha tingut molt èxit que estem amb una pròrroga.
Sí, sí, els vam tenir fa unes setmanes, el podeu recuperar, ja ho sabeu, l'entrevista a Spotify.
I per últim, al Teatre Principal tenen en cartell Trans Més Enllà dissabte a les 8 del vespre.
Molt bé. Hem de fer un recordatori?
Sí.
L'hem de fer.
Però abans...
Abans, què més tenim?
Revelem una cosa.
Ah, l'hem de revelar.
Perquè jo crec que
l'obra fake de la setmana passada, és veritat.
Deuen estar inquiets.
Me la menjava ja. Quina és?
Era que la companyia musical figurava figuretes de vidre. Era ben fake. Ben fake. A veure, aquesta setmana, si l'endevinen...
Si l'endevineu, i tant que sí.
Haureu d'esperar el proper dimecres.
Ho farem.
I doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, doncs, Júlia, moltíssimes gràcies. I
a
ens
vosaltres.
Veiem la setmana vinent a veure a quin programa més estàs de la ràdio.
Apa, bona setmana.
Bona setmana.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Colometa o Natàlia és el personatge central de l'obra La plaça del Diamant, escrita per Mercè Rodoreda i publicada l'any 1962. Aquesta novel·la és considerada un clàssic de la literatura catalana de la postguerra. La lectura dramatitzada que presenta el Teatre Sant Vicenç ens relata la història de la Colometa, interpretada per Maria Jiménez, Maite Ferrer i Montse Martínez i dirigida per Agustí González. La Colometa se'ns presenta com una dona fràgil, innocent, vulnerable i sensible. És una víctima i supervivent del seu temps que només pretén sobreviure estimant i sentint-se estimada. En tenim aquí per parlar-ne a l'Agustí González, bon vespre.
Bon vespre.
I a la Montse Martínez, bon vespre.
Bon vespre.
Com esteu? Com estan els nervis, que és aquest mateix dissabte? Divendres.
Divendres
que estreneu. Com estan els nervis?
Bueno, a veure, no sé, l'hem treballada molt i sempre també és una lectura, no? Vull dir, i crec que l'hem fixada molt bé i sí que tens els nervis, perquè quan sempre et poses davant del públic tens aquella coseta, però... Em sembla que la portem molt bé i això ens dona una certa tranquil·litat.
Sí, sí, totalment d'acord amb el que diu la Montse. Ho hem treballat bastant, hem buscat molt, diguéssim, el ritme de l'obra. Pensem que, clar, és un sol personatge, però fet per tres persones, amb veus, amb tonalitats de veus diferents, i hem mirat, doncs, que tot s'ajustés una mica bastant, perquè doncs, no hi haguessin dalts i baixos, no? S'ha treballat molt i, com diu doncs, la Montse, doncs, estem doncs, tranquils.
Estem preparats.
I contents pel resultat, diguéssim, que hi ha. O sigui que, evidentment, els nervis, com sempre, perquè si no les coses no funcionarien.
Clar,
sí.
La tensió aquesta, no?, d'abans
d'estrenar. Aquells 10 minuts abans.
Ja ha de ser.
Cada setmana portem aquí una, inclús dues, un cop vam portar-ne tres obres que s'estrenaran aquell mateix cap de setmana, però la lectura dramatitzada és un tipus d'espectacle que no acostuma a fer-se. Quines gràcies li veieu a aquest espectacle i per què heu decidit que fer la Colometa en aquesta versió?
Vale, gràcies. A veure, gràcia... sí, encara que sembli de que no és una feina com l'actor que es mou, que fas tot, tot el moviment i tal, no? Però la lectura té una cosa que és que encara que sigui una lectura l'has de dramatitzar igual, no? I a diferència de fer una obra de teatre que saps que entres, que surts, que hi ha un cert moviment, aquí es concentra tot amb la veu, vull dir-te que estiguis contenta, estiguis trista, no, no hi ha cap més gest que la veu. Llavors jo trobo que això dins del món del teatre és molt bonic, no? Només anar a escoltar. És com, a més, és com si tanques els ulls i t'expliquen un conte, no? El vas seguint, i tu et pots anar imaginant tots els escenaris que vulguis, no? I això trobo que és molt agraït.
Mm-hmm. Sí, això és totalment d'acord. Amb la Montse, és la lectura, diu, llegeixes, no? Llegeixes, interpretes. Clar. Interpretes totalment. Llavors, el públic l'has de, per la veu, perquè no tens absolutament res més, l'has de traslladar en aquell ambient que tu estàs explicant. En cada moment fer-lo viure i vibrar, doncs, de la situació, sigui alegre, sigui trista, sigui dramàtica, sigui el que sigui. I el públic l'has d'enganxar amb aquesta, aspecte. O sigui,
sí,
que a vegades, per dir-ho d'una manera, potser és una mica més difícil la lectura que no pas la interpretació, perquè doncs tens altres mitjans, una escenografia, un vestuari, un moviment...
Que t'ajuda, sí.
Que t'ajuda. Esclar, tens l'avantatge de que no t'has d'aprendre tant de memòria, tot i que està molt memoritzat, doncs, tot el
sí,
que
es totalment.
Diu, evidentment.
El text no et pot sorprendre en cap moment perquè trenques completament. I amb aquesta obra molt més, no? Perquè tal com ha dit l'Agustí abans, és clar, som tres personatges, però en realitat explicant la història d'una, no? És una, clar, totes tres. Llavors, a part de fer tot l'exercici d'entendre'l i d'allò, clar, hem hagut de, d'alguna manera d'estar totes a la una amb les intencions i les emocions, no? Els moments que estem tristes, tenir totes aquell mateix nivell de tristesa, el moment que estem contentes, tenir totes tres al mateix nivell, perquè, clar, parlem d'una mateixa dona, no? I això trobo que li dona una riquesa molt, molt maca en el text.
I clar, el fet de ser, no, com una obra de teatre, però molt minimalista, perquè al final se li treu tot el que
tot
no és la veu, clar, imagino que com a actriu també és una feina molt interessant de poder-se centrar només en un aspecte del teatre, com és la veu, l'entonació,
sí,
i el com llegeixes allò, com ho dramatitzes per tal de que fer
totalment
arribar exactament aquest sentiment.
Totalment. Jo, com a... que m'agrada fer molt teatre, de fet he fet moltes lectures, i a mi m'agrada molt la lectura per una cosa, perquè és que, com t'ho diria, es concentra tot, o sigui, aprens molt més de vegades aprenent una lectura, fent una lectura, que en dues obres de teatre, no?
Clar.
Perquè, clar, t'has de concentrar tant amb el text, saps ben bé aquí haig de fer això, allà haig de fer... que de vegades amb les obres, bueno, a més que comparteixes paper i tot és més indisciplinat, no?, d'alguna manera, aquí no, aquí es concentra tot, i llavors per l'actor o l'actriu és un aprenentatge fabulós, fabulós, sobretot de dicció. Has de saber fer els silencis en el moment que es necessiten. Totes aquestes coses són importants i les aprens molt fent una lectura.
Clar, i tu, Agustí, imagino que has de ser una mica als ulls de tot el públic a l'hora d'estar dirigint, de veure com arribarà això que estan fent i donar les indicacions molt encertades i molt concretes. No sé com ha estat la teva feina.
Exacte, sí, sí, és que és això. Jo els deia, mira, dic, jo agafo i em poso de públic, soc públic, i m'agradaria, o sigui, i les modificacions, els comentaris, de dir, vaig, això fem-ho així, feu-ho així, tal, allò, és perquè jo, com a públic, que m'agradaria sentir com voldria que m'arribés, i em poso com a públic. És la manera de dir, oi, a vegades alguna frase, guaita, apreteu una mica més o afluixeu, tot això, perquè com a públic voldria que en aquell moment hi hagués aquella emoció, aquella cosa que m'arribés i em fes sentir ben bé la situació aquella. És això. O sigui, m'he posat com a públic per poder dirigir les veus, diguéssim, de les tres actrius.
Clar, clar, clar. Per què, Colometa? Per què heu escollit aquest text? No sé si és cosa teva, o vas comentar abans amb les actrius, o vas dir, vull portar aquest text i llavors
sí,
anem a parlar amb les actrius.
És un text, bueno, que vaig conèixer, doncs, arreu del Teatre del Sol, perquè hi havia un projecte al Teatre del Sol, però no es va poder portar a terme per circumstàncies que tots coneixem, i bueno, em va agradar molt. Era un text, doncs, que això, que a més es podia treballar, doncs, amb tres actrius, i bueno, la Montse ja havia de participar en aquest projecte, doncs, al Teatre del Sol, i parlant, doncs, amb ella, guaita, què et sembla? Fem això, tal, tal, i per aquí, d'aquesta manera, tontament, per dir-ho així, però amb ganes de tirar-ho endavant, doncs va sorgir la cosa de fer-ho. i portar-ho doncs al centre.
Clar, tu ja estaves en aquest projecte, no sé si ja ho tenies a...
Bueno, no va donar molt temps a fer masses coses, sí que havíem fet alguna lectura ja posant-ho una mica tot a punt, però es va tancar, no vam poder tirar-lo endavant. I ara vam passat el temps, quan vam parlar amb l'Agustí vaig pensar, ostres, pues sí, que... sí, perquè de fet és que, com te diria, retrata tant una dona, perquè de Colometes en aquella època suposo que no hi van haver-hi moltes, no?, que van patir aquest maltracte, no?, de la vida, no?, tan sumises, tan tot, no? I aquí la Rodoreda, amb aquesta novel·la, trobo que és un text tan innocent i tan sincer, no?, que és que fa que això arribi, no? I aquesta cosa potser és la que t'engresca voler-lo fer, no? Com a actriu és com dir, oh, quines ganes de llegir-lo, de fer-lo, no? Perquè a més té una vida d'unes curves amunt i avall superimportants i a més que retracta doncs molt el moment, que això també és molt bonic, no? Ja que fas una cosa, que ella, mitjana amb ella, fem un recorregut doncs de la Segona República, la Guerra Civil...
Clar, també el valor històric,
tot
que
això,
tenen
clar,
moltes
ella
peces
pateix,
de Rodoreda.
Ella li toca viure aquest moment tràgic de la vida, no? Sí, i veus la resignació de que van tenir ella com moltes dones en aquell moment, però ella, tot i així, no?, aconsegueix transformar tot allò, no?, al final en una cosa bona, no?, que també és bonic.
Mm-hmm. Em comentaves, Agustí, abans d'entrar en directe, que és una adaptació d'una adaptació. Com és això?
Sí. Bé, jo quan vaig llegir la plaça del Diamant no l'havia llegit, l'original de la Mercè Rodoreda. Llavors, quan vaig llegir doncs, aquesta adaptació, davant de la que sabia de què anava, però desconeixença d'allò, hi havia moments que em quedava com si em faltés alguna cosa doncs, dintre de l'explicació. Dic, com s'ha arribat aquí tot això? Com que venia ja posat, digués, capítols per capítols, ho dic, veia d'això, doncs vaig agafar l'original i doncs vaig anar llegint l'original i el que havia escrit i vaig anar afegint algunes cosetes, inclús el vaig partir també doncs, una mica més, perquè doncs, hi havia textos potser més llargs que l'havia de fer una de sola, i a partir d'aquí, diguéssim, vaig fer aquesta readaptació que em estava molt bé, evidentment, la que hi havia, però pel meu gust, doncs la vaig acabar de completar una mica. Que, perquè aquesta història, pel que no sàpiga, no, en cap moment es pugui perdre de la situació, diguéssim, que hi ha, que passa.
És a dir, no fa falta haver llegit la plaça del Diamant per poder disfrutar
Exacte.
De la
Exacte, és que és això el que em faltava quan la vaig llegir l'adaptació per primer cop. No sé, hi havia 7 o 8 punts d'allò que no m'acabaven de... que em perdia, perdia una mica, i al llegir-ho doncs vaig veure doncs, res, 4 coses doncs, per fer una mica més de lligam perquè doncs s'entengués.
Doncs ja ho sabeu, hàgiu llegit La plaça del Diamant o no, teniu una oportunitat aquest divendres, dissabte i diumenge per poder veure i el proper cap de setmana
el divendres 19
per poder veure Colometa al Teatre Sant Vicenç, una lectura dramatitzada, una cosa que no s'acostuma a fer però que jo ho recomanaria perquè he estat algunes i realment és
una experiència
molt diferent. A més el lloc on es fa, el vestíbul del Teatre Sant Vicenç, on tindreu a les tres actrius molt i molt a prop. Moltíssimes gràcies per venir, Montse, Agustí.
Gràcies
i moltíssima merda.
Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Entre talers i talons.
I seguim al Sant Vicenç, perquè d'allà ve el Jaume Pont. Bon vespre, Jaume.
Bon vespre, què tal?
Que ja sabem que ens porta tot aquest any repassant les novetats, tota la història del Teatre de Sabadell i que porta uns quants capítols centrats en la història de la joventut de la faràndula en motiu del 75è aniversari de l'entitat. I avui ens portes un nou capítol d'això.
Exactament. De fet, avui, per acabar la temporada, acabarem doncs amb un moment molt culminant de la història de la joventut de la faràndula.
I tan culminant.
Recordem que vam acabar explicant en el darrer programa el que havien sigut la primera i la segona temporada de la joventut de la faràndula i com es va configurar en la segona temporada els trets fonamentals de l'entitat i del tipus de teatre que feien en aquells anys 50 i 40 i 50. I ara continuarem doncs, explicant una mica com els principals problemes que es van trobar doncs, amb aquest tipus de teatre que estaven fent aleshores. I és que es van trobar que representant una obra de teatre infantil que cada festiu de l'any, ja amb la primera i la segona temporada, la Joventut de la Faràndula ja havia exhaurit la meitat del repertori de les obres d'en Folch i Torres i d'en Jaume Canigó, que eren dels pocs dramaturgs que feien teatre infantil en català, perquè recordem que la Joventut de la Faràndula, el teatre que feia en ple franquisme, en els anys finals dels 40 i primers dels 50, era teatre en català. I malgrat que alguns mateixos socis de la mateixa Jovent Farandulers de l'entitat van escriure algunes obres, com ara en Joan de la Creu Ballester, el Valentí Mestres i l'esposa d'en Jaume Trullols també van escriure alguns d'aquests nous textos, continuava sent insuficient. Mm-hmm. I davant d'aquesta problemàtica el que van decidir, doncs a grans mals, grans remeis, no? Doncs van decidir l'any 1951 de crear un concurs de teatre infantil per mirar d'ampliar el repertori de teatre. I així va ser com l'any 51 van fer la primera edició i es van presentar hi ha autors de Sabadell i també autors d'arreu de Catalunya que van participar doncs, en aquest concurs. I aquest concurs es va anar celebrant doncs, des de l'any 1951 de manera ininterrompuda fins al 1967.
Déu-n'hi-do, un bon repertori devien crear.
Exacte. I a més sí que després el 1967 es va deixar de fer, però encara es va tornar a repetir de manera esporàdica l'any 72 i l'any 77. Uh-huh. Alguns dels autors concursants doncs, que van concursar eren els mateixos directors o actors de la Joventut de la Faràndula, com en Joan de la Creu Ballester, l'Esteve Renau, en Ramon Montlleó, i etcètera, i altres. O també eren autors de Sabadell, com en Josep Maria Torrella, a Leandre Roure, o de la resta del país, com en Ramon Folch i Camarassa, que era el fill d'en Josep Maria Folch i Torres. I el premi i el que era el concurs s'estructurava amb un primer premi, que era el Premi Ciutat de Sabadell, i aquest qui guanyava aquest primer premi, la seva obra es representava, era representada per l'Elenc Faranduler el mateix dia en què es feia l'acte de lliuraments de premis.
D'acord.
I després hi havia altres premis, que la quantitat de premis va anar variant al llarg dels anys, i per exemple els anys que n'hi van haver més de premis va ser l'any el 1962-63, que a part d'aquest primer premi, que era el Ciutat de Sabadell, i van arribar a haver fins a 10 premis, i van haver-hi 10 obres de teatre que van ser premiades i també, a més, 3 o 4 excèssits. Per tant, podem veure que si només hi ha aquests anys es van arribar a premiar 10 obres, doncs vol dir que hi havia, es va aconseguir un repertori molt ampli d'obres per poder representar. I després un altre tret també característic d'aquest concurs era l'acte de lliurament, que era un acte molt solemne, a l'estil dels Jocs Florals, en què hi havia una reina de la festa, que era una nena de farandolera o filla d'algun faranduler, que més se la vestia doncs, a l'estil doncs, de com d'una princesa. Mm-hmm. Llavors es guarnia tot el que era l'escenari en un primer moment del Teatre Alcàsser de tots uns elements de decoració, que es veiés doncs, unes columnes i que es veiés un acte molt solemne, i després també hi havia, a part doncs, de la reina de la festa, hi havia un mantenidor que era una persona que feia, vull dir, amb una personalitat destacada, que acostumava a fer un discurs. Hi van haver com a mantenidors bastant destacats, que per exemple l'any 1953 hi va haver mossèn Ernest Mateu, que mossèn Ernest Mateu era el rector de la parròquia de Sant Salvador, però alhora també era una persona molt destacada de la cultura del Sabadell dels anys 50, perquè per exemple és qui era l'arxiver municipal, és qui va posar els noms dels carrers, dels barris que aleshores estaven doncs creant de nou a Sabadell, a Can Rull, a Torre Romeu, que tenen aquests noms que veiem que tenen noms de comarques, noms de rius i de pantans i de que cada un dels barris té nom de diferent. Doncs aquest en mossèn Ernest Mateu és qui va ser un d'aquests mantenidors. Un altre també va ser en Santiago Dina, que va ser un polític i advocat que va formar part d'Acció Catòlica. També en Josep Maria Porcioles, que en Josep Maria Porcioles va ser l'alcalde de Barcelona durant l'època franquista, era notari, va ser des de l'any 50, no sé si l'any 57 em sembla, fins al 70 i pico, vull dir que va ser un alcalde franquista de Barcelona molt destacat. També en José María Pemán, que era un escriptor també reconegut aleshores, o en Lluís Folch i Camarasa, que era fill d'en Folch i Torres, germà d'en Ramon Folch i Camarasa. Doncs això, hi havia personalitats bastant il·lustres i veiem bastant vinculades en el, sí, món polític d'aleshores, perquè sí que és veritat que la joventut de la faràndula, que en un principi doncs semblava una distracció per nens, va anar agafant cada cop més popularitat i més volada, i va anar sobrepassant el que era l'àmbit local de Sabadell, i es va difondre a nivell d'escala doncs catalana, però també a nivell espanyol, pel tipus d'entitat era i pel fet doncs del tipus d'obra que feien. I hem de dir que es va anomenar la joventut de la faràndula va guanyar un premi com a la primera entitat de teatre infantil de l'Estat. Ara no recordo l'any, no ho tinc apuntat aquí, però va ser al voltant dels anys 50 també que va guanyar com a entitat pionera de l'Estat. I per tant, com veiem, amb tot això, formar part de la junta de la directiva de l'entitat era un element de prestigi local, que a més el president era Antoni Llonch, i per tant, que a part de ser un fabricant, era una persona que estava molt ben posicionada dins del món local i del sector, especialment el sector catòlic. Hem de dir que Antoni Llonch llavors encara no era l'alcalde, però que va acabar sent alcalde un cop va deixar la presidència de la joventut de la faràndula, es va convertir en l'alcalde de Sabadell. Un altre repte que els hi va aparèixer, a part d'aquest problema del repertori, que ho van resoldre doncs amb el concurs d'obres de teatre, un altre repte que va aparèixer és que el teatre on feien les obres, que era el Teatre Alcàzar, que estava al carrer Les Planes, doncs, degut al gran increment de públic que va anar tenint l'entitat, tenim en compte que hi havien abonats, o sigui, hi havien persones que compraven, o famílies, que pels seus fills compraven...
Els seus seients.
Exacte, uns seients, i el tenien, com el futbol, doncs el tenien durant tota la temporada. I el teatre va quedar petit, el Teatre Alcàsser va quedar petit. Per exemple, el 7 d'octubre de 1955 es va publicar al diari una nota que informava que ja no es podien admetre més abonats, que ja ho tenien tot ple i que ja no es podien agafar més abonats. Per tant, el teatre estava quedant petit. A més, el
clar,
propietari...
Ningú hi podia anar de forma ocasional, llavors.
Exacte,
Si havies comprat aquest abonament,
exacte,
tenies el teu seient. Si no, mala sort.
Jo no sé si hi havia tràfic d'abonats com passa amb el Barça o alguna cosa així, però sí que el teatre els estava quedant petit. I, a més, el propietari del local, perquè no era un local que el Teatre Alcàzar no era propietat de la joventut de la faràndula, sinó que hi havia un propietari privat, doncs el reclamava per utilitzar-lo, el volia utilitzar per un altre tipus de teatre i per una altra activitat. I per tant, a més, el teatre en si cada cop estava perdent, doncs no es feia molts anys que no s'hi feia manteniment i l'edifici en si s'estava deteriorant. I per això es va iniciar doncs la tasca de construir un nou teatre que pogués acollir tota aquesta iniciativa i que pogués acollir doncs molts més abonats. I així va ser com es va iniciar una subscripció popular per tota la ciutat amb accions a 1.000 pessetes d'aleshores, que eren bastants diners, 1.000 pessetes, eren uns quants diners, i també que amb la col·laboració de persones solvents, que segurament hauria ser algun d'aquests fabricants que doncs volien estar al costat també d'Antoni Llonch o segurament el mateix Antoni Llonch, que van col·laborar i van contribuir doncs a poder finançar la construcció d'un nou teatre. I així va ser com es va constituir una societat gestora del nou teatre, que es deia Immobiliària Cultural Sabadell S.A. i que era presidida per Josep Casas Conill, que aquest Josep Casas Conill va ser una persona que va ser president del Banc de Sabadell, del Gremi de Fabricants. Per tant, ja veiem que l'entorn del voltant de la joventut de la faràndula, un entorn doncs ben posicionat a nivell de poder econòmic com de poder polític. D'aquesta manera, doncs, es va aconseguir, amb un temps rècord de 9 mesos, construir el teatre que hi ha actualment, el Teatre de la Faràndula, en el solar entre els carrers, en un solar que llavors doncs encara no estava edificat, entre els carrers Alfons XIII i de les Tres Creus, amb una capacitat per més de 1.100 espectadors i amb una boca d'escenari doncs, de les magnituds del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, que és el teatre que tenim municipal que tenim actualment de la faràndula.
Sí, sí, sí. I el
En nou mesos es va construir. Però espera, ara Ostres. Vindrà la part de les anècdotes de la construcció.
Vale, d'acord.
El 30 de desembre de 1956, 30 de desembre, amb tota la solemnitat, amb la presència d'autoritats eclesiàstiques i locals, s'inaugurà el Teatre de la Faràndula, coincidint amb el lliurament del sisè concurs. Vam fer un acte alhora d'inaugurar, tot junt, d'inaugurar el teatre i, a més, de fer el sisè concurs de les obres de teatre. Però, és aquí on hi ha la part d'anècdotes, la veritat és que la recta final de la construcció del teatre va tenir moments que podem qualificar d'èpics.
Què va passar?
Perquè, per exemple, a principis de novembre hi va haver un aparatós accident que la grua torre amb què s'estava construint l'edifici va caure sobre de tres de les encavallades de la platea. I, afortunadament, només hi va haver dos ferits lleus, no hi van haver dany amb ferits de conseqüències greus. Exacte, i l'empresa constructora, per poder recuperar el temps, perquè s'anava amb la idea de poder estrenar els Pastorets, o sigui, pensem que l'estrena va ser la inauguració va ser el 30 de desembre, per tant, s'anava amb la idea de poder inaugurar amb els Pastorets, i van haver d'estar treballant nit i dia per poder recuperar el retard generat per l'accident. Però, tot i així, a finals de novembre, unes pluges molt intenses van fer que l'aigua filtrés pel teatre i Josep Maria Gil, que no sé si recordeu que Josep Maria Gil era un dels fundadors de la Faràndula, però que per la seva banda, a part de ser un dels fundadors i director de teatre, també treballava d'enguixador i per tant estava treballant en el teatre com a enguixador i era el mestre enguixador del teatre, va haver de fer tota una sèrie, com que s'havia filtrat aigua per dintre del teatre, va haver de fer tota una sèrie de forats en els sostres perquè pogués baixar l'aigua i mirar de que no es deteriorés més tota la part de la part superior de la coberta del teatre. Amb tot això, el 23 de desembre es va representar la darrera representació al Teatre Alcàsser amb l'obra Mosset i Bernadeta, que, com vam explicar el primer dia que vam parlar de la creació de la Joventut de la Faràndula, era la primera obra de teatre representada per la Joventut de la Faràndula, i quan va acabar la representació es va fer un desmuntatge popular de tots els decorats i es va fer un trasllat simbòlic en què els nens que estaven de públic veient l'obra es van emportar elements dels decorats del teatre i els van portar del Teatre Alcàsser cap a la Faràndula. Estem parlant del 23 de desembre. Però el moment màxim d'heroïcitat i de voluntarisme per part dels faranduler serà el dia 29 de desembre. Recordem que el 30 s'inaugura, la vigília de la inauguració. I per això deixa'm llegir una part del llibre d'Enric Torrella que ho explica molt bé el que va passar aquella nit o aquell dia el 29 de desembre de l'any 56. Diu així: els farandulers fan el miracle que possibilita la inauguració del teatre. Per això dic que hi ha moments èpics.
Sí.
És la vigília del dia de la inauguració del teatre, encara no hi ha cap butaca instal·lada. A més, entre la humitat de les pluges recents i la pintura acabada d'aplicar, totes les parets interiors de l'edifici són ben molles. Els arquitectes decideixen engegar la calefacció tot el dia per tal d'eixugar les humitats, i això provoca la suor de les parets amb regalims per tot arreu i una gran quantitat d'aigua al terra del teatre. L'empresa subministradora de les butaques, veient la situació, es nega a treballar de nit, l'única possibilitat que hi ha per instal·lar els seients. I es pronostica que el teatre no es podrà inaugurar l'endemà com s'havia anunciat. Llavors, un nombrós equip de farandulers voluntaris ha escampat serradures per tot el terra i així ha aconseguit aixugar-ho gairebé tot. A continuació, amb els plànols a les mans, s'han anat marcant les files de butaques, les quals s'han instal·lat durant tota la nit, amb la provisionalitat d'una sola subjecció a cada extrem. La feina s'acaba a 6:45 del dematí del dia 30 i fins a l'hora de la inauguració encara hi ha temps d'acabar de netejar. Un grup de farandulers s'encarregarà de vigilar l'estabilitat de les butaques durant els actes inaugurals, la qual cosa serà del tot necessària, ja que les butaques només no tenen l'estabilitat suficient, marxen del seu lloc amb el pes i el moviment dels espectadors. Hi ha la possibilitat que algú arribi a caure de cul a terra. Però, efectivament, es va aconseguir
es va poder inaugurar
el dia 30, que no sabem que ningú caigués, però suposo que van controlar ben bé perquè no hi haguessin... perquè l'acte... De fet, no hi ha cap notícia de que l'acte no funcionés, sinó que va anar tot molt bé.
Que bé.
Doncs així va ser com es va construir, es va inaugurar el teatre, que actualment és el Teatre Municipal, però la municipalització del teatre ja ho explicarem en una altra ocasió.
En una altra ocasió, que si no m'equivoco ja serà de cara a la temporada vinent, perquè aquest ha estat l'últim entre telers i talons d'aquesta temporada. Home, ens hem quedat amb ganes d'acabar de conèixer la història, per tant, imagino que l'any que ve seguirem, no?
Sí, si em voleu, jo estic encantat de poder venir aquí a la ràdio a explicar aquestes batalletes.
Doncs Jaume, moltíssimes gràcies, encara que queden uns quants dies, però bon estiu, perquè ja és l'últim cop que vindràs per aquí, i res, i seguim amb el programa.
Moltíssimes gràcies.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amb la col·laboració de l'Estat.
Per què morim? Què és la mort? Podem intervenir-hi evitant-la i burlant-nos d'ella? A què estem disposats a renunciar per viure o morir? Tots tenim una veritat comuna. Naixem i morim, sigui quin sigui el nostre viatge intermig. I només una fràgil línia ens distancia d'aquesta veritat. Tot això són preguntes i reflexions que apareixen en els textos de Tom Colomer que es representaran a partir d'aquest cap de setmana al Cabo Orpí. Diferents personatges se submergeixen en diferents situacions cíniques, dramàtiques, sarcàstiques i grotesques, però sobretot mortals, on la recerca de la veritat, el patiment, la venjança i el destí final són inevitables. Estem aquí per parlar-ne amb el director, el Marc Lorenzo. Bones.
Hola, què tal? Bona tarda.
I el Lluís Saus, què tal?
Molt bé, bona tarda.
Primer de tot, com porteu els nervis per l'obra? Marc, em deies que malament? No sé si és per l'obra només o...
Bueno, fer això, tots els ajustaments finals, no? Comencem a entrar a sala, tots els assajos els hem fet en el meu espai, a Àrtic Teatre, i ara ja estem com en la fase ja d'entrar a sala, muntar escenografia, equipament de so, música, llums, il·luminària, tot això, no? Llavors estem en aquesta recta final, entrant a sala i que els actors toquin escenari i els últims assajos, no?
Uh-huh. Sí.
Com ho portes tu, els nervis, Lluís?
Jo no tinc temps de portar nervis, no. ara, el moment dels nervis és em sap greu dir-ho, però és del Marc, perquè aquí...
Ah, sí,
que
hem de fer i tant.
És estar pendents de veure el que... Perquè a part d'actuar, també sóc part de la producció i, per tant, hi han coses de producció que també s'han de solucionar, evidentment.
Sí, sí, aquí i cadascú fa com diversos rols, no?
Sí. I, per tant, molt pendent a veure quines són les decisions de direcció i a poder solucionar el màxim possible, doncs, amb l'ajut de tot l'equip que tenim, que és molt maco. Mm-hmm.
Aquesta és una obra feta a través de textos, però que no són pensats pel teatre, sinó que els heu adaptat. Com és l'adaptació d'un text per tal de que quedi bé sobre un escenari?
Això ve del principi, no? Sí. Aquest senyoret em ve i em diu tinc uns textos i els vull teatralitzar, no? Llavors allà hi ha l'arrencada, no? El motor. Uh-huh. Com la seva il·lusió per escenificar aquests textos i donar vida pues en aquest univers del Tom.
Uh-huh. Aquí hi ha com dues adaptacions. La primera és la que diu el Marc, ara, que a partir d'uns textos que a mi m'atrapen molt, doncs em ve molt de gust agafar-los i passar-los a dramatitzar-los i passar-los a teatre. Per tant, hi ha una primera feina que és d'agafar els textos, mirar a veure qui és el narrador, buscar el narrador, buscar possibilitats, de manera que sigui teatralitzable.
Normalment tots els textos el que hem fet és d'aquesta narració, que aquesta narració sigui explicada en primera persona. Llavors els personatges els hem fet viure i ells mateixos han narrat tot aquest conte fent aquest filtre, no? Però com aquesta narració ha acabat passant en primera persona i el personatge explica el que li està passant i el que està vivint. Llavors això ha sigut una mica aquesta primera fase d'adaptació i després...
I la segona, doncs, la de purament teatral, d'actuació, de fer totes les improvisacions i tota la feina que per primera vegada doncs jo m'hi he ficat, que és una feina diferent del que havia fet sempre, és ficar-se en mans d'una direcció que fa servir una metodologia completament diferent i dic, op, ho faig o no ho faig? I ho vaig fer. I llavors ha sigut un viatge increïble i llavors des del moment de llegir els textos, passar-los a que es puguin teatralitzar, uh-huh, i després tota la crescuda de la poesia que s'hi ha posat,
de la imatge,
la poesia, uh-huh, la tensió, la relació entre actors i tota l'emoció que s'hi posa, tot molt ben conduït i molt ben amanit pel nostre director. Uh-huh. Doncs ha sigut un camí, està sent un camí brutal, perquè això no s'atura.
Com has volgut treballar tu, Marc, a través d'aquests textos? En què s'ha basat aquesta metodologia?
Sí, bueno, aquesta metodologia, justament aquest últim any, m'ha recaigut una metodologia que és internacional, que es diu Viewpoints. Jo ja m'havia vingut com material d'aquest, llavors vaig començar a l'any en l'espai on a Àrtic Teatre, que també hi faig classes, i llavors allà aquesta metodologia la vaig integrar com en la formació. Llavors allà ja vaig començar a tocar i vaig dir, ostres, tinc ganes de realment fer-ho recaure un procés de creació. Mm-hmm. Com moltes ganes de veure què passa, no? Si es treballa també des d'aquí amb aquestes eines. I la veritat és que això ha sigut com la base, per una banda, per tenir la companyia junta, o sigui, com perquè s'entenguin, perquè es creï un codi, un joc, no? Un joc on ells entenguin les regles i llavors entrem a escenari, és fàcil, perquè estem jugant. No? Anem a jugar amb els gestos, anem a explorar els gestos d'aquests personatges. Vull dir, hi ha com unes eines molt bàsiques de teatre que tots coneixem, eh? No és que el mètode Viewpoint s'hagin inventat aquí la Bíblia, però sí que simplifiquen, i aquesta simplificació ens ha ajudat a nosaltres a aixecar i a crear i a investigar pues cada conte, cada univers, perquè cada conte és diferent i es planteja sí que hi ha un llenguatge comú, no? I a part perquè pertany de la casa, ve de sèrie, però sí que hi ha com buscar un recurs diferent per cada un, no? Perquè són personatges i història
completament
que diferents. Comencen i acaben.
De totes maneres, es podria englobar tot dins de la tensió, dins de el thriller, no?
És una antologia de violència i humor negre. Sí, per mi seria això, no? Un recull de contes breus, no tan breus, del Tom. No els hem agafat tots, vull dir que no, inclús també hem fet un filtre. I aquests contes el que tenen en comú és aquesta violència. O la mort ja és present, no? De que algú morirà o algú ja està que ha mort, o té una premonició sobre la seva mort o alguna cosa, no?
Imagino que necessiteu el fet de que la gent estigui en tensió per anar seguint i perquè vagi sentint tot el que senten també els personatges, en part. Com ho aconseguiu per crear aquesta tensió al públic, també?
Bé, això és, la tensió és primer jugar junts, els actors estem jugant junts, tots quatre.
No, el que volia dir, que ho hem obert o ho hem plantejat amb un espai a quatre bandes.
Sí, això.
Llavors, és un teatre molt pròxim. Llavors, la gent
això
pot,
ajuda molt.
Pot connectar molt de primera fila.
Molt d'això. Llavors, aquesta proximitat, junt doncs, amb les nostres reaccions, que es veuen les nostres reaccions, els nostres sentiments molt de prop, i a més, amb interacció amb el públic, doncs amb interacció molt estreta amb el públic, perquè és total...
Viva,
és aquí on es aconsegueix tot, o t'hi fiques o no t'hi fiques, però nosaltres t'hi ficarem.
O sigui, no esquitxem sang, però...
Però esquitxem emocions.
Però, sí, però fem arribar aquesta esquitxada, no? De,
sí.
De violència, de mort, de tensió...
Estem tots
de...
així...
Uh-huh. El cartell ja molt negre, molt vermell...
Sí.
És una obra per tots els públics o gent poruga, com jo, no pot anar-la a veure?
No, gent poruga la pot anar a veure. Ara, és una obra... O sigui, el text en ve de l'univers del Tom. Llavors, no són relats fàcilment digeribles. Llavors, jo diria, a partir de 16 anys és interessant. És interessant, ja ho pot venir i començar a entendre, perquè es plantegen, a part d'haver-hi tota aquesta violència, es plantegen uns temes i unes reflexions sobre aquestes situacions, no? Que unes situacions inesperades, eh?
No és violència gratuïta, no és mort gratuïta, hi ha molta reflexió al darrere, hi ha molt fons, hi ha moltes capes, i això es pot anar trobant, o sigui que amb una sola vegada de veure-ho no n'hi haurà prou, oi que no?
No, és massa. És intens.
Que m'esteu comentant.
És intens.
Doncs per últim, què diríeu a la gent perquè us vingués a veure a partir d'aquest cap de setmana Relats Mortals?
Cal que comprin les entrades?
Sí, que comprin. Si els agrada això, l'estil Tarantino, doncs això, nosaltres hem fet o ens hem inspirat en què passaria si poséssim a Tarantino sobre un escenari teatral i li donéssim aquest caire poètic. Llavors, si tens ganes d'una obra de text, si tens ganes d'esquitxar-te amb sang i de passar una mica de tensió, inclús marxar de dues hores de representació reflexionant sobre pues, això, l'amor i la mort, val la pena perquè tenim un treball molt xulo, la veritat. Molt
doncs,
contents.
Lluís, Marc, moltíssimes gràcies i molta merda.
Gràcies a tu.
Merci.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I per acabar el programa, com sempre, la que mai falla, Elvira Franc, bon vespre.
La que mai falla, exacte.
Cada dimecres. Aquí.
Aquí.
Avui ens portes dues obres. Sí. Feia unes quantes setmanes que en compaginaves dues, tres, perquè és que l'oferta ara és
molt
immensa, és inabarcable gairebé.
I tant.
Per sort, també et diré
per sort.
I ens portes una obra de la sala Beckett, Eufòria, i una altra en una sala molt petita, la Flyha, La nit del peix kiwi, que hi vam anar junts.
Exacte, que hi vam anar junts. La comentarem junts. Sí.
Fantàstic.
Sí, m'encanta, com puc anar amb algú de vosaltres a teatre, perquè llavors en sortint també la comentem, i aquí també, i és molt bonic.
Això és una cosa que em deixaràs explicar, Elvira, de tant en tant, pel grup que tenim de WhatsApp on ens organitzem les setmanes, no? Ei, qui vol venir a veure aquesta obra que fem,
tant.
No sé què, i fem alguna sortida, no? També la gent del programa.
Clar que és maco.
Estan molt bé.
Sí.
I tant, i m'ha tocat la sort de comentar aquesta, però abans farem l'altra, oi? Farem
primer
Eufòria, la Beckett.
Eufòria, exacte.
D'acord? Què ens en pots dir?
Mira, Eufòria, com has dit a la sala Beckett, és una obra de la Lara Díaz Quintanilla, que és actriu i autora d'aquesta proposta teatral, que va ser resident a la sala Beckett la temporada 2020-2021. Per aquest motiu es va estrenar a finals del 2020, a plena pandèmia, i van haver de suspendre per les limitacions que es van imposar en aquella època. Ara la torna a representar una mica modificada i actualitzada a causa dels esdeveniments que han passat des de llavors.
Home, i tres anys donen per moltes
sí,
coses.
Sí, parlen justament de la pandèmia, parlen de tot el que ha passat. Una obra que comença amb un engrescament i unes aspiracions i projectes d'un grup d'amigues i d'amics. Tot és disbauxa, tot és esperances, però la notícia que més tard els arriba és que aquest món s'acabarà molt aviat, o sigui, en qüestió de pocs dies. A partir d'aquí es poden veure diverses reaccions dels mateixos amics i de les personalitats de diferents països, com ara els governadors, polítics i periodistes. N'hi han que no ho volen fer saber, n'hi han que sí que ho volen fer saber, que s'acaba el món. Cada país o cada persona actua a la seva manera. Eufòria, aquesta eufòria que tots tenim pel futur, es converteix en un estat d'ànim que cada un manifesta de diferents maneres. La metàfora és que res és etern, ni els èxits aconseguits personalment i laboralment, ni les relacions sentimentals, ni els avanços científics, tot té un final. També el tindrà el món on vivim. I si sabéssim que aquest final està molt aviat, el tindrem d'aquí una setmana, d'aquí dos mesos, no sabem com reaccionaríem.
Clar.
No es pot dir com reaccionaríem nosaltres. Aquí està la clau de la funció. Un espectacle reforçat per unes filmacions molt bones, la veritat. Algunes d'elles també dels mateixos actors en directe, que donen una intensitat a cada situació. Un espectacle que no vaig connectar fins a l'última escena. Quan es llegeix unes frases d'un llibre d'una protagonista precioses. Llavors, potser llavors vaig acabar d'entendre tota aquesta eufòria, tots aquests crits que feien, tot aquest de bellugar-se molt per l'escenari. Al final, la conclusió són aquestes quatre ratlles de que una de les protagonistes escriu en un llibre. La vaig trobar
no sé, massa desenfrenada i esbojarrada. Un fet que, en lloc d'acostar-me a l'argument principal, que, tal com he dit, és força interessant, m'hi va allunyar i em va produir apatia i indiferència. No vaig poder empatitzar amb el jovent, perquè tots els actors són molt joves, el jovent de l'escenari que tant s'esforçava per transmetre aquesta eufòria que a mi no em produïa res en absolut. Tampoc els desenganys i les reaccions eixelebrades dels personatges que van provocar que no em va preocupar cap sentiment de complicitat d'aquests personatges que s'acabava el món. No em van comunicar res en aquell moment.
No t'ho vas creure.
No. Igual que la innecessària, diria jo, de la gran quantitat de brutícia i deixalles que es van acumulant a l'escenari durant la representació. Sort que quasi al acabar una actriu es disposa a netejar tota la brolla apilotada. Si voleu contrastar el meu criteri, només us queda anar a veure l'obra i podreu opinar. La podreu veure fins a l'11 de juny.
Fins l'11 de juny, per tant, encara queda una setmana i mitja per veure-la.
Encara podeu i podeu opinar, perquè hi ha opinions molt diferents de la meva. Yeah. Aquesta, com sempre dic, és la meva opinió.
Sí. Sí que és veritat que a la Beckett hi ha certes obres que provoquen controvèrsia.
Sí.
Aquesta veig que és una més.
Sí.
A veure què, no? Si, vull dir, al final, inclús veure obres que han estat criticades... Mal criticades, jo trobo que està bé.
Això és bo, aquest contrast d'opinions. I que penso que la Beckett ho fan una mica premeditadament.
Ja.
De posar obres
potser
així.
Sí. Perquè sí, que la puguin gent... crear controvèrsia, no? Al final,
per
crear... en termes de publicitat, fer-ho molt bé o molt malament és el mateix.
Exacte.
Per tant...
és això.
No, se n'està parlant d'aquesta obra. Si la voleu veure, ja ho sabeu, fins al dia 11.
Sí.
I la segon, La nit del peix kiwi.
La nit del peix kiwi a la sala Freihat, aquesta sala petitona, com has dit tu, autoria i direcció de Josep Julien i interpretació de Santi Ricard. Dos amics sabadellencs. El primer... el Julien, nascut a Sabadell, però no hi viu. El segon no va néixer a Sabadell, però sí que hi viu.
Però hi viu.
Sí, el segon, el Santi Ricard. Una conjugació com els estels que els ha unit per presentar aquesta obra de teatre que brilla, impacta, tant pel seu text com la seva meravellosa interpretació de l'actor. Amb això estem d'acord, Bernat?
Estem molt d'acord, que de fet, pensant-hi, fa com una introducció a la història que explica i que no sabia si estava dins del guió o no, de la naturalitat amb la que ho feia.
Sí.
I, de fet, com que vam anar-hi el dia de l'estrena, dic, potser està fent com un preludi a l'obra, però que no surt normalment, però en canvi sí que estava escrit.
Sí.
És a dir, una neutralitat excel·lent.
I això que era el dia de l'estrena.
Imagina't quan
l'hagi rodat unes quantes vegades, perquè, clar, el dia de l'estrena és una mica la prova de bales, diguéssim.
Sí. I hi ha obres que es nota quan és el dia de l'estrena.
Generalment es nota bastant.
Sí, i crítiques que ho diuen, de crítics que van a veure una obra, que diuen, ostres, m'agradaria anar-hi d'aquí 3 setmanes per veure el rodatge.
Sí. És un monòleg amè i real, que és un drama embolcallat de comèdia. Una sola persona, com dèiem, que explica quan un dia, o dos, de la seva ensopida i una mica frustrada vida, va decidir tirar pel dret i, com una pel·lícula, viure una sèrie d'experiències que van succeint unes darrere les altres, sense voler-ho, segons com,
s'hi
va trobant. Les van explicant en els espectadors, ell les va explicant com si fossin un grup d'amics en els espectadors. Es va mirant-los als ulls i assenyalant un amb un, dient-los uns noms ficticis, però admira, et provoca aquesta, aquesta complicitat. I aquests, els espectadors, es van involucrant fins a arribar a estar convençuts que tot el que estan sentint ha passat en realitat.
Mm-hmm.
Mentides i veritats es barregen. Alegries i decepcions es fonen en una. Optimismes i desenganys són quasi la mateixa cosa. No ho podries distingir, segons com.
Uh-huh.
Totes aquestes emocions l'actor les sap transmetre amb excel·lència. Ell sol, en un escenari buit, només hi ha una televisió on es veu agonitzant un peix de color verd brillant, un kiwi, menys un moment concret de la funció cap al final, que surt una lluna rogent, que de mica en mica es converteix com en un focus per il·luminar el que representa a l'home que s'ha de conformar a no poder demostrar la seva gran aptitud per dedicar-se completament al teatre. És un actor.
Sí.
Un home una mica gamberro, segons com, un apassionat, que s'embarca a ser un mentider, però vol ser un assassí, però li falta molt per ser un estafador i un assassí dels de veritat, perquè és massa bona persona, i ho diuen, eh?
Sí,
és
sí.
Un antiheroi que entendreix, que arriba a entendre.
I tant.
El text el va pensar el Santi Ricard, i el Josep Julien el va escriure, utilitzant paraules i frases amb jocs lingüístics on es parla de les misèries i precarietat que algunes actrius i actors viuen, o malviuen, teixint esperances que mai arribaran, potser, a fer-se realitat. Quants talents artístics deuen estar amagats i oblidats en el nostre panorama teatral? Quanta gent que es vol dedicar al teatre
no
i
pot.
Que ha de malviure o ha de treballar i els vespres anar a fer la funció per poder pagar el lloguer del pis o bàsicament el menjar.
Perdona, aquí t'aturo un moment perquè penso que és interessant remarcar-ho, que hi ha molts actors que realment no tenen una situació d'estabilitat. La gran majoria no tenen una situació d'estabilitat i és gairebé per amor a l'art. De fet, tenim el cas de la Júlia Barceló, que fa poc s'ha retirat.
I mira que l'obra que fa, que la vam comentar,
Mal de Corazón,
és fantàstica, i jo li he vist interpretacions boníssimes.
Sí. És a dir, és una molt bona actriu, però que s'ha retirat perquè ho va comentar a Twitter. Va explicar que deixava d'actuar després de Mal de Corazón perquè és que està cansada de la precarietat i de viure en la incertesa. I, ostres, és molt cru.
Clar, mentre fan una funció, cobren. Però després no saben què faran demà.
Quina serà la següent?
O d'aquí 3 mesos. No ho saben. A més, quan s'embarquen a fer una funció, no saben si tindran èxit o no.
Clar.
O sigui que tampoc saben si allò pot durar 2 mesos o 2 setmanes o 2 dies.
Sí, sí. O si hi haurà bolos o no, i potser rebutges un projecte pensant que l'any següent te'l passaràs sense fent bolos i no n'hi ha ni un. Bé, és una sorpresa.
Exactament. Això és la situació d'aquest pobre actor.
Exacte.
No? Que ens
Exacte.
Explica aquest pobre actor que es troba amb això i que llavors doncs mira, s'embarca
a una aventura. És molt divertida.
Molt divertida.
Us he de dir que és molt divertida. Jo vaig riure molt.
Ens ho vam passar molt bé. Sí. I són ofertes que a la sala Freihat, com aquest peix que passejarà, o més ben dit, nedarà,
sí.
Perquè és un peix, per molts teatres del nostre territori. Estarà en cartell fins al 19 de juny.
Sí. Exacte. I és això, en sales petites, com la Flyhard, i a la Flyhard tenen molt ull en coses que després poden anar
surten,
a altres
segur,
teatres,
surten.
Perquè la Pell Fina, que la van fer l'any passat, ha estat de gira i ara a Terra al Borràs.
I tant, moltes propostes com aquestes.
Sí. Doncs, Elvira, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ens veiem la setmana vinent.
Exactament. Adéu-siau.
Adéu. I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu buscar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.sta i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més gent teatrera i parlant de les novetats dels escenaris locals. Molt bona nit a tothom.
Amunt al Taló.